el nostre darrer bloc d'aquest resum de l'any 1992, d'un resum intens perquè ha estat un any i ho continuem repetint amb moltes coses, passa per personatges. Fa uns moments escoltàvem a Luis del Olmo, el convidat, el pregoner de la Festa de la Verema 1992. Una Festa de la Verema que va tenir com a pubilla la persona que escoltarem ara mateix, a Mireia Andreu.
Fa molta il·lusió. Clar, sempre el representar una entitat, doncs, no és que vulguis ser, ma, naturalment que es vol ser, però tu el que vas és a quedar amb l'entitat, amb tu, i si a més doncs, pots aconseguir doncs, cada pubilla del teu poble, doncs millor que millor.
Què t'ha dit la Inés?
Ens hem dit, doncs, ens hem creuat quatre paraules, això de molt bé, molt... Ella ja m'ho ha dit que no, diu, no t'ho esperaves, eh? Dic, no, res.
Com cada any la Festa de la Verema organitzada pel Foment del Turisme. Enguany, però, el Foment ha tingut un petit problema. I és que pel Corpus, el clavell no feia gens, però gens de bona cara.
El clavell una mica de mal color sí que el va fer, eh?
Una mica bastant.
Una mica massa. Una mica massa, sí senyor.
Una mica massa. La decepció principal va ser la nostra quan vam veure les feixes aquelles.
Uh-huh. Com ha estat això? Què ha passat, Miquel?
Que la té. Uh-huh. M'entens el que vull dir-te, però, o sigui, diríem, no valen aquestes explicacions. Uh-huh. O sigui, l'explicació tècnica és que fa un mes que no para de ploure. El clavell és una planta molt delicada, que la que agafa aigua dintre de seguida es podreix, m'entens? I aquesta ha sigut, diríem, la cosa tècnica. Però ens ha contat que nosaltres doncs, vam telefonar també a buscar clavell al Maresme. Uh-huh. La pedregada que va fer fa 3 setmanes el va destrossar tot, no hi havia ni gota de clavell. Inclús es van fer gestions per portar clavell des de... per portar clavell des de Galícia i des de Portugal. Uh-huh. I no es va trobar. Aleshores, per nosaltres, aquest clavell ens el van vendre per bo. Això és el que no hi ha tret, m'entens?
Ja.
Jo estic tot el matí intentant parlar amb Murcia, encara no he pogut parlar amb els senyors que ens van portar la flor, uh-huh. perquè, de la mateixa manera que l'any passat ens van portar un clavell preciós, la veritat és que l'any passat era una meravella de clavell, doncs aquest any, al obrir les caixes, doncs la part de sota estava tota podrida i feia fàstic.
Feia fàstic, sí senyor, feia fàstic. Però, al cap i a la fi, el Corpus va continuar, com cada any, seguint la tradició. Potser cada any va costant una miqueta més, però en definitiva el Corpus segueix sent el Corpus per molts sitgetans. I dins la Festa del Corpus, un protagonista també, Jaume Sabater, el senyor del Quarto de Reixa, Premi de la Tradició Sitgetana.
Deixant l'ú del Quarto de Reixa. O sigui, l'ú del Quarto de Reixa ha sigut a mi una il·lusió. I una il·lusió perquè jo he donat vida, o sigui, amb els demés, aquella alegria als petits que surten al millor de col·legi i els grans i pregunten, papa, això què representa? Doncs mira, això és tal festa, tal altra. Oh, que maco és! Oh. Bueno, i moltes vegades volen passen per allà i s'agafen a la barana del balconet i diuen no, que no hi ha res encara, no hi ha cap festa. Oi?
I en tots aquests anys, al llarg d'aquests 34, ha anat canviant 11 cops cada any al Quarto,
sí, senyor,
o han
sí,
estat
sí.
més vegades?
No. 11 vegades.
Sempre 11 vegades. Sempre 11 vegades. Després de 34 anys, Jaume Sabater que segueix fidel. Entre la ràdio i la premsa hi ha una subtil diferència. I aquesta diferència a vegades se'n va a favor de la premsa i a vegades a favor de la ràdio. Entre llegir la Montserrat al mirall i escoltar-la, ens quedem amb la segona. Perquè, sens dubte, el que sentiran ara és, amb molt, el millor discurs del 1992. Sense papers, però més de 200 persones a la Masia, a la nit del Premi Trinitat Catassús, varen quedar glaçades. Es miraven, algunes ploraven, i és que, en fi, el discurs parla per si sol. Montserrat al mirall.
Estimo sense sí. Aquell mar tan blau, aquell cel tan preciós, aquell passeig, les cases blanques, la punta, aquella petita verge que hi ha dalt. Que bé, per tots vosaltres, que ens estim i de la falta. És la nostra mare, la mare de Sitges, aquella verge que allà dalt. Tot això ho sabeu vosaltres perfectament, res. Tot això ho veieu vosaltres i ho veureu, però d'una manera extraordinària. jo estimo aquest, però estimo l'altre. L'altre Sitges que sou tots vosaltres. Tots vosaltres, què us diré jo? Sabeu que els monjos de Montserrat ara diuen les pedres vives. Vosaltres sou les pedres vives d'aquest poble. Cada un de vosaltres és una ànima meravellosa. Sou tan preciosos, sou tan macos, sou tan estimats que no us ho puc dir. Un dia, quan jo estava estudiant a Barcelona, una noia, com que, esclar, els trens arribaven tard, jo arribava tard, corria per sortir corrents a agafar un tren per arribar a temps a sopar a casa, tot el que es passa amb tots, senzillament, que tots correm i tots anem. I em diu, què t'agrada viure en un poble? Si tu sabessis el que és un poble, li vaig dir, si tu sabessis el que és viure en el meu poble, no és un poble, és una gran casa. Jo vaig pels carrers de Sitges.
Montserrat Almirall, l'escoltaríem tot sencer un altre cop, perquè és un discurs excepcional, com la persona que el va dir. Ha estat un any bo a l'inici per la Montserrat Almirall, no pas bo al final, però Montserrat, preferim quedar-nos amb aquestes paraules que demostren senzillament moltes, moltíssimes coses. Premi Trinitat Catassús 1992 per la Montserrat Almirall. Però hi ha altres sitgetans fora de Sitges que també, si no han complert aniversari, també han estat celebrats per altres qüestions. Per exemple, Monsenyor Antoni Briba, bisbe d'Astorga des de fa 25 anys, i els seus records de Sitges des de la distància són aquests.
Sitges es veu sempre amb tota la claretat d'aquest sol admirable i amb la blavor del mar i amb l'estètica de tota la configuració de Sitges i amb tot el afecte i el carinyo que tothom que hem nascut en la nostra vila té per tot el que ella és i significa. I una de les coses que admiro més de Sitges és el seu nivell cultural.
Monsenyor Antoni Briba, 25 anys, bisbe d'Astorga. 40 anys, a l'Ajuntament s'ha passat Antoni Miravent. Enguany es jubilava. Bé, jubilava és un dir, però es jubilava del seu càrrec de cap de protocol de l'Ajuntament de Sitges. Si hi ha una cosa que se'n diu en principis bàsics, si hi ha una cosa que se'n diu declaració d'intencions, la declaració d'intencions del excap de protocol de l'Ajuntament de Sitges durant 40 anys, Antoni Miravent, és aquesta.
Soc un funcionari, no soc un servidor polític. Soc un funcionari que serveixo el poble. I en aquests moments el que representa el poble és l'alcalde. Ja sigui abans, quan era a dedo, o ara que és democràticament. Era l'alcalde qui representava el poble. Jo havia de servir aquesta persona. No la persona, el càrrec. Sempre he estat així. Així m'ho han reconegut la prova que els 40 anys ho demostra.
És difícil d'entendre aquesta separació de càrrec, de tot el que pugui significar, doncs, una tendència, no diria ja política personal, sinó una tendència a aquella persona o el que pugui significar. És difícil, suposo, poder separar aquests dos aspectes i pensar sempre en que és el càrrec a qui jo haig de servir i deixo a part absolutament tot el que jo pugui pensar, o sigui en bo o en dolent, d'aquella persona.
Sí, és ben cert, és molt difícil. Molt difícil perquè, naturalment, he dit i tingut 11 alcaldes. Naturalment, amb tots, un moment o altre, he tingut una discussió. Naturalment, quan he cregut tenir la raó d'una cosa, l'he defensat, l'he manifestat, i, naturalment, contra viento i marea, el que sigui, fins a lograr-ho.
Antoni Miravent, esperem les memòries que s'estan escrivint, sembla, ens diuen. Qui també va passar per Sitges, i precisament per enregistrar uns especials que s'estan passant aquests dies per televisió, va ser Mari Sampere, aquest 1992, perquè la seva vinculació amb Sitges és molt gran. Fins i tot en la seva vessant d'intèrpret de paròdies hi ha alguna cosa que la relaciona amb Sitges.
Tu saps que un dels meus forts és les paròdies, les imitacions de couplets. Saps d'on va néixer això? De Sitges. No, l'Arturo Carbonell. Aquí a Sitges, tots els estius, com feien molts puestos d'aquests d'estiuejants de categoria, quan s'acabava la temporada, organitzaven una revista o uns números musicals, i llavors l'Arturo Carbonell se li va ocórrer ressuscitar aquells couplets d'aquella època. Llavors va agafar tota una sèrie de noies d'aquí, la noia de l'Estan, la Sanabre, la filla de la Cristina, tota una sèrie de nenes, i els hi va muntar uns couplets d'aquests de l'època. Llavors va néixer d'aquí, i jo ja feia paròdies de couplets. Llavors això va tenir tant èxit que van demanar-li a l'Arturo Carbonell que ho fessin a Barcelona. Clar, allà doncs, no, totes aquestes noies no les coneixien. I ell va agafar dos o tres artistes que tinguéssim un nom, la Marta Santolalla, la Mercedes, no recordo com se deia, jo, perquè reforcéssim una mica el nom d'aquestes noies. Però aquestes noies ho feien molt bé. Aquesta Sanabra cantava un tango estupendo, la filla de la Cristina cantava no sé què, la de l'Estan no sé, però va ser molt maco. I llavors va començar a néixer, abans que es fessin l'última copa i tot això, l'Arturo Carbonell ja ho havia desenterrat d'aquí de Sitges. Fixa't, sí, t'explico com.
Aquesta és la història. Aquesta és la història explicada per Mari Sampere, una altra de les grans pèrdues de l'escena catalana i del món de l'espectacle català aquest 1992. Personatges diferents. En volen dos de bons? Doncs dos de bons. Alfonso González. O com anar amb un barril fins a Sevilla i a dins el barril, en fi.
Bueno, aparte de llevar un montón de ilusión, es enorme, entonces llevo pues, unos salchichones, unos fues, algo de chorizo, algunas latas de conserva y he acondicionado una cama para dormir dentro de él.
Això és el que duia dins el barril Alfonso González. I va arribar a Sevilla, eh? Ell i els fuets i els xorissos a dins el seu estómac, evidentment. Un altre personatge. Josep Puigmartí, convidat a un programa de Joaquim Maria Puyal sobre si és vostè un personatge diferent, estrany, en fi, vostès mateixos.
Però vull dir, moltes vegades diria, hòstia, que bé que hagués sigut fotre de pagès treballant a patates i que ningú em toqués els collons ni patir aquests ofegaments i per què m'ofego i per què m'agafen aquestes angoixes, perquè jo estic angoixat, el meu problema és l'angoixa. Clar, jo estic
angoixat
existencial, és una cosa que no, això no la pots, no la pots, no la puc evitar, no la puc evitar. Això.
Està angoixat això, ara vostè?
Sí, una mica sí. Menys del que jo, cuidado, abans de venir aquí m'he pres una pastilleta, una pastilleta tranquil·litzant, que jo em prenc cada dia. Sí, jo avui, per exemple, no he dormit amb tota la nit, no perquè hagués de venir aquí, no, perquè no abans de quedar allò, des de que em van dir que havia de passar a la tele a les 7, esclar, tinc una lluita i hi vaig, jo no hi vaig. Una lluita terrible. Però hem d'anar-hi perquè me'ls jugo, ja me'ls jugo.
Se n'adona vostè de tanta gent que això vol mateix sortir per televisió.
Però
i quan
el senyor, per exemple, el senyor Puyol em va dir, és que tens una atracció, és que tu no ho saps el que tens. Dic, hòstia, no em diguis això perquè encara em fotràs més petit. Escolta, m'estàs en xic. És que tu no ho saps el que tens, entens? Aquesta, tens un algú d'allò. Hòstia, no m'ho diguis que m'ofegues, m'entens? Però et dic, però bueno, faré el que pugui, tu faré el que pugui, ja en parlarem. No vull pensar res. Però a més, al marxar ell ja, escolta, els collons per barret, tu.
Està clar? Està més que clar. Josep Puigmartí, pintor angoixat. Acabem. Coses que hem vist néixer en aquest 1992. Per exemple, hem vist néixer un hort. Teníem la caseta, Can Fals, però ens faltava l'hortet. I el dia de Sant Jordi va néixer l'hort de Can Fals.
Què li sembla l'hort?
Ah, molt bonic, molt bonic. Molt maco, és que a més queda molt, molt ombrós, després farà calor, però està molt bé aquí.
Ja fa una estoneta que passeja per
sí,
aquí,
no? Sí, ja he donat tot el tomb. Queda molt maco, molt.
Vindrà per la tarda?
Sí, aquí no l'inauguren.
Ah, em sembla que és, si no vaig malament, és a les 10 de la nit.
Bueno, pues a la tarda passarem...
I a dos quarts d'11 i en sardanes.
Ah, doncs pues llavors vindrem a sardanes a les 11.
L'hort de Can Fals, inaugurat el dia de Sant Jordi. Per alguns potser massa poc verd, però tot ha de créixer i esperem que això també, amb el pas dels anys, es faci més gran. El dia de Sant Jordi es va inaugurar el casal d'avis de la Caixa Penedès, el seu president, Josep Almirall.
Jo, francament, quan em van dir per fer-me president del casal, mira, totes les coses sempre fan il·lusió i creen una satisfacció. Jo pensava, dic, ara quan ja ets gran, ja el que tens ganes és de reposar i dedicar-te a les teves aficions i d'allò. Però quan m'ho vaig dir, vaig pensar, home, potser sí que també és una cosa interessant que faci cosa a favor dels altres. Però quan vaig veure aquella gentada, i a més, les paraules del senyor Parera, vaig pensar, potser sí que fer molt poca cosa si no ens posem a treballar en benefici dels altres. I mira, i així m'hi he quedat. I ara crec...
Josep Almirall, el responsable del casal d'avis de la Caixa Penedès. En un any en què els Paralímpics i els Special Olympics, que no ens hem d'oblidar d'ells perquè també han tingut un paper molt important en aquest 1992, en un any, com us dèiem, d'Olímpics, de Paralímpics i de Special Olympics, a Sitges ha nascut una associació dedicada als minusvàlids. És l'AMIS, i un dels seus responsables és Antoni Caballero.
Però llavors, aquí a Sitges no n'hi havia, hi ha altres associacions, però no n'hi havia cap associació que englobés a les persones discapacitades en la finalitat d'aconseguir una plataforma legal i que fos una interlocutora bàsica de cara a l'Ajuntament per aconseguir, sobretot, l'eliminació de les barreres arquitectòniques, perquè Sitges és molt bonic, però és impossible per la persona que va en cadira de rodes.
Antoni Caballero, associacions que neixen, però compte... Compte, molt de compte, perquè encara no hem estat capaços d'aixugar els diners de la Creu Roja. I si no us aixuguem, la Rosa Bakers, presidenta, ens explica què pot passar.
Sentint-ho moltíssim, no hi podem fer res més. És a dir, si no tenim el suport del poble de Sitges, no podrem tirar endavant les 24 hores d'urgència.
Parlant del servei en concret, en el cas de Sitges, actualment hi ha 3 ambulàncies que funcionen?
Bé, tindrien que funcionar. Sí, tenim 3 ambulàncies. Uh-huh. Sempre ens manquen els xòfers.
Aquest és el problema, a més.
Aquest és el problema. Uh-huh. Ja no parlem de tindre les 3 ambulàncies amb servei d'urgències. N'estem parlant d'una sola. Aquestes 9 persones corresponen a una sola ambulància.
En fi, cal considerar també la situació de la Creu Roja aquests primers mesos de l'any. Un congrés de gais i lesbianes.
Ah!
Que tothom s'estiri els cabells. No n'hi va haver per tant, perquè no n'hi ha per tant en aquestes coses la majoria de vegades. Aprofitant la benentesa, li preguntàvem a Jordi Petit, responsable de la coordinadora gai lesbiana, si Sitges, i en fi, agafem el toro per les banyes, és la capital gai d'alguna cosa.
No, Sitges és una ciutat on molts gais i lesbianes s'hi troben la mar de bé perquè són ben acollits i troben bons serveis, perquè Sitges és una ciutat amb molt bona vista i amb molta bona preparació de serveis per al turisme. Però com és Sitges, és Benidorm, és Torremolinos, és Lloret, és Rimini, a Itàlia, com d'altres ciutats, els gais també són ben rebuts a Sitges.
Està clar? Doncs està clar també. Les paraules de Jordi Petit. Estem acabant, amics oients, aquest resum, aquestes veus del 1992. I parlant del 1992, per Ignasi Maria Montaner, després d'investigar enmig de molts papers, Sitges ha fet 1.000 anys aquest 1992.
Perquè quan es comença a habitar, doncs és un moment desconegut. Llavors els pobles acostumen a commemorar el moment en què surt per primera vegada el nom del poble en algun document escrit.
Uh-huh.
I el document escrit més antic per ara, perquè és possible que més endavant se'n trobin d'altres, en el qual apareix el nom de Sitges, és un document que hi ha a l'arxiu de la Catedral de Barcelona, que és un llibre amb 4 llibres molt gruixuts, que se'n diuen Llibre de les Antiguitats, en els quals els responsables de la catedral van anar copiant tots els documents que afectaven a temes d'interès per la catedral. Normalment perquè eren possessions de la catedral o que havien arribat a ser-ho. Per exemple, Sitges va ser possessió de la catedral durant molts anys, fins al segle XIX. Concretament de la Pia Almoina, que era la institució de la catedral que es dedicava a repartir ajudes i diners, menjar als pobres. I llavors, com que Sitges com a propietat de la catedral doncs afectava, els documents de Sitges afectaven, doncs se van copiar tots els documents. Un d'aquests és el dels termes del territori d'Olèrdola, que es van fer l'any 992, es van marcar l'any 992, es van posar per escrit, i en aquest document apareix per primera vegada Sitges. Aleshores, el primer document...
Aquest és el document, un document de l'any 992. Amics oients, acabem. És una manera d'acabar molt hortera, la que us proposem, però, en fi, en aquest món hi ha de tot i tot s'ha d'escoltar. És una manera una mica hortera, però una manera una mica alegre, també, al mateix temps. Barry McQueen, pregoner, va ser aquí a la ràdio, i va ser ell i tots els seus instruments, i la seva dona, també. I per acabar-ho, ens va cantar un Viva Espanya que faria fredar el mateix Manol Escobar.
Bueno, acabamos con algo. Va, acabamos con algo.
Oh, can we have over here? Today we're off to sunny Spain.
Sunny Spain.
Hey, viva España. We're taking a customer of a plane. Hey, viva España. If you'd like to chat a matador, it's on cool Cabana. Me señoritas by the score. Espanol, por favor.